Abans d'arribar a l'Institut, Albert Einstein ja en tenia l'àlgebra i la geometria. Mozart va compondre la seva primera peça musical amb només 5 anys i amb 8 Pablo Picasso va pintar Picador, una de les seves primeres grans obres. Si la història no ens enganya, la llista de personatges amb talent especial no s'acaba mai. Agatha Christie, Charles Dickens, Leonardo da Vinci, tots ells considerats personatges amb capacitats per sobre dels seus contemporanis. Però aquests personatges també els envolten un munt de mites. Einstein realment traia males notes perquè s'avorria a classe, Mozart només tenia temps per la música, Picasso tenia depressions constants a causa de la seva intel·ligència... Avui al suplement no parlarem ni de Mozart, ni d'Einstein, ni de Picasso, però sí de nens que gaudeixen aprenent. Avui al suplement parlem de nens amb altes capacitats. Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, la Ruth i el Nico, bon dia a tots dos, com esteu?
Bon dia.
Ruth, quants anys tens tu?
11.
Nico?
9.
M'han dit que escoltes el suplement de tant en tant.
Sí.
Què escoltes?
Bueno, doncs, moltes coses.
T'agrada la secció de ciència que fem amb el Joan Anton Català,
sí,
no? Passa que potser la fem massa d'hora, tu que allora estàs dormint.
Sí.
Però el podcast el saps fent, eh?
Sí, moltes vegades.
Molt bé. També els seus pares són el Rubén Maestre i el pare de la Ruth. Què tal, Rubén? Benvingut.
Bon dia, gràcies.
La Silvia González, que és la mare del Nico, benvinguda.
Hola, bon dia.
I aquí al meu costat la Sandra Tarragó, que és psicòloga. Com anem, Sandra?
Molt bé, bon dia.
A veure, d'entrada, ajuda'm a definir una mica què és... Què entenem per nens amb altes capacitats, Sandra?
Bé, bueno, les persones amb altes capacitats bàsicament són persones que tenen una capacitat per captar, entendre i expressar coneixement o idees d'una forma excepcional. És a dir, són persones que aprenen ràpid, que tenen un ritme d'aprenentatge ràpid, que bueno, tenen una capacitat també molt elevada en relacionar conceptes i coneixements i idees. Són curiosos, gaudeixen aprenent, gaudeixen sabent coses.
Està bé que diguem nens superdotats?
A veure...
És el mateix?
És una mica... A veure, nosaltres parlem d'altes capacitats, ¿vale? Com un concepte genèric que engloba molts perfils de persones. Vale? Llavors, superdotats podríem dir que serien aquelles persones en les quals tenen una capacitat excepcional en qualsevol àrea de coneixement i després hi ha nens més amb un talent. Vale? Això sempre des d'un punt de vista educatiu. Llavors, nosaltres, quan són nens, ens agrada més parlar d'altes capacitats perquè és veritat que els nens encara... A veure, és un potencial, s'estan desenvolupant i encara no sabem massa també quin perfil o...
Com es determina si un nen té altes capacitats?
Bueno, com es determina? Pues mira, a veure, normalment nosaltres el que fem és, bueno, els pares ja veuen, no?, alguns indicis, a veure, pues que en seguida van aprendre a parlar, que aprenen les coses ràpid, que fan preguntes, pues a vegades que no toquen, no?, per l'edat que tenen, etc. Llavors, normalment fem una entrevista amb els pares a la nostra... Bueno, el meu gabinet, UDAC, vale? En la qual doncs, preguntem tot aquest tipus de coses. No? També ens posem en contacte amb l'escola també perquè ens diguin una mica com aprenen allà, quins interessos té, etc. I després bueno, doncs se'ls hi passen una sèrie de tests o proves, vale? De capacitat intel·lectual general, d'aptituds, de creativitat, una mica per veure un perfil global d'aquesta persona i sobretot per veure les necessitats educatives que té. Val? Perquè al final el que volem és que aquell nen doncs, aprengui segons el seu ritme de capacitat, diguéssim, vale? Que no s'avorreixi, que no es desmotivi i prevenir una sèrie de problemes.
Ajuda'm a desmitificar alguns mites també que envolten aquest tipus de persones. Acostumen a treure males notes perquè s'avorreixen a classe i estan poc motivades.
A veure, és un mite en el sentit de que, a veure, acostumen a treure males notes. Això pot passar si realment és un nen en el qual està molt desmotivat i en els estudis, diguéssim, escolars no li proporcionen cap tipus de satisfacció, val? Però, evidentment, un nen amb altes capacitats i que amb un entorn que l'acompanya, el seu rendiment acadèmic no té per què veure's perjudicat. Saps? Vull dir, ara és veritat que ha d'haver un entorn que l'acompanyi, que l'ajudi, que pugui proporcionar-li doncs, aquelles oportunitats d'aprenentatge que necessita.
És veritat que aquestes altes capacitats sempre van associades amb les ciències i amb les matemàtiques?
No. D'altes capacitats poden estar associades
amb
llengua, exacte, amb l'art, amb...
Idiomes...
Exacte, sí. Exacte.
No són nens que van sempre amb un llibre a la mà?
No. Hi ha nens que juguen i els agrada l'esport, i els agraden els legos, i els agrada la robòtica, i els agrada fer coses, i els agrada llegir, és veritat. Hi ha alguns que no, però bueno, un genèric sí. Vull dir que són nens com qualsevol altre, simplement que aprenen més ràpid.
En una escola normal es pot sentir còmode un nen amb altres capacitats?
Bueno, si l'escola sap que aquell nen té altres capacitats i, per tant, el seu ritme d'aprenentatge és diferent que la resta, doncs es pot sentir incòmode. Clar, és el que deia abans, al final les altres capacitats jo les entenc, o nosaltres les entenem com un potencial a desenvolupar. Per tant, hem d'ajudar en aquest nen a que es desenvolupi d'una forma, bueno, com es mereix, no? Vale. I'm far away. I
know I'll stay. I know I'll stay right there with you. Ruth, quin curs estàs fent ara tu?
Primer d'ESO.
Primer d'ESO. Què tal?
Bastant bé.
T'agrada estudiar?
Bueno, a vegades no, depèn de quin examen.
Quines assignatures t'interessen a tu?
Sobretot mates i anglès, bueno, i alemany, que és dubtativa. Són les que més.
M'han dit que tens molta facilitat per les llengües.
Sí.
Quants idiomes parles?
A veure, a casa parlo només català, però en plan a l'escola faig castellà, català, anglès i alemany.
Carai, i parles alemany?
Sí, bueno, estic aprenent.
Pots respondre en alemany a aquesta entrevista?
No. Ah,
perquè jo tampoc t'entendria, vull dir que teníem un problema aquí tu i jo. Clar, estàs fent primer d'ESO, però crec que et van avançar un curs, no?
Sí.
Quin curs et vas saltar?
Sisè.
Sisè. Per tant, vas acabar cinquè de primària, entenc, el juny, i ara has passat directament a l'institut.
Sí, sí.
Com ho van determinar, això? Et van fer unes proves?
Sí. La Sandra em va fer unes proves quan era més petita i després a l'escola també me n'en van fer. Uh-huh. I pues, al final amb converses amb, pues, amb tots els superiors, com si diguéssim, van acabar decidint que em passaven de curs.
De què anaven aquestes proves? Què et preguntaven?
Era més amb problemes de lògica o amb textos per llegir, comprensions lectores, no sé, depèn de quin et feien.
Com ha anat això de saltar-te un curs i passar primer d'ESO? Et sents encaixada a la classe?
Molt.
T'agrada?
Bastant.
T'avorries abans?
Sí. Al principi no ho acceptava, però sí.
Sempre has tret bones notes?
Sí. O sigui, a vegades he tret notables, però em conformo més amb un excel·lent.
Clar. Bueno, conformar-se. O aspires, sí. No? Perquè, clar,
sí.
Directament ja. El Rubén és el teu pare. Què tal, Rubén?
Bé, gràcies.
Quan ho vau veure que la vostra filla doncs potser anava una mica més avançada que la resta?
Bé, de fet, nosaltres no ho vam notar. La Ruth és filla única i tot el que feia ho trobàvem normal, era la Ruth. Però persones del nostre entorn que la coneixien i que tenien nocions de docència, com la seva mestra, la Clàudia, que li feia classes d'anglès a casa, i després una amiga que era mestra de secundària i universitària, xerrant amb elles ens van fer veure que potser la Ruth era una nena amb altes capacitats. Nosaltres desconeixíem aquest terme perquè quan érem petits aquest terme no era conegut. És relativament nou, tot i que el tema no ho és. I així ens vam decidir a fer-li les proves. La Conxa, aquesta amiga, ens va passar al contacte de la Noèlia, una noia de Fanjac, una mare de Fanjac, i vam anar a petar a la Sandra.
Clar, heu passat per tot aquest procés. Ha estat fàcil? Us heu sentit sols? O...
De vegades.
En quin sentit?
Aviam, ens hem sentit acompanyats per Fanjac, per la Sandra, per part del nostre entorn, però a nivell de l'escola ens ha costat una mica de vegades que ens escoltessin. Després ha estat tot molt fàcil. Nosaltres podem considerar-nos molt afortunats perquè l'escola on va la Ruth, l'escola Pia de Mataró, ens han ajudat molt. Però de vegades sí que hem hagut de reclamar nosaltres aquesta atenció per la Ruth, que no deixa de ser una nena amb unes necessitats especials.
Hi ha algun component genètic amb tot això? És a dir, per què hi ha nens amb altes capacitats, Sandra?
Bueno, a veure, suposo que són persones que neixen amb una configuració neuronal pues, una mica diferent, no? És a dir, les seves interconnexions nervioses són més ràpides i això fa que siguin, aprenguin més coses més ràpid que la majoria, no? O de forma excepcional. Llavors, no obstant, tot i aquesta base, per dir-ho així, és, com he dit abans, és un potencial, per tant, sí que ha d'haver un entorn que afavoreixi que aquest potencial doncs, es desenvolupi. Sí?
Rut, què t'agradaria fer de gran?
Estic entre enginyera de Fórmula 1 o Fórmula E, però sé que les dues aniran pel mateix camí.
Carai, entre Fórmula 1 i Fórmula E, quines són les diferències? Perdona, eh?
Doncs Fórmula 1 són cotxes amb motors de benzina i Fórmula E són el mateix, però elèctrics, cotxes elèctrics.
Quants anys dius que tens?
11.
I o sigui, clar, a tu t'agrada el disseny dels motors d'aquests cotxes, t'interessa sí. Tot això. Per tant, tens claríssim ja el que vols fer.
Sí.
O sigui, dius que les llengües et van molt bé, però clar, tot això t'hauràs de fer un fart d'estudiar números brutal, no?
Ho sé, per això m'agraden les mates.
I després la competició t'interessa o no? O tu el que vols és dissenyar el motor?
A veure, com si diguéssim, guanyar la cursa sempre és bo, però a veure, dissenyar el cotxe que et facilitarà guanyar la cursa és el millor.
Deixa'm que saludi també el Nico i la Sílvia González, que és la seva mare. Sílvia, tu tens dos fills, no?
Sí.
El Nico és el gran o el petit?
El gran.
Quan vau veure que era un nen amb altes capacitats? Com ho vau detectar vosaltres?
Bueno, oficialment amb 8 anys, que ens van fer el test. Abans d'això, des de molt petit, diguéssim que la primera cosa rara que vaig veure va ser cap als 3 mesos.
Cap als 3 mesos?
Amb el gran. Amb el petit era el dia que va néixer, perquè a l'hospital ja somreia, obria els ulls i somreia.
O sigui, els dos fills tenen altes capacitats,
sí,
tots dos.
Sí, sí.
I amb 3 mesos em dius que ja somreia, que és una cosa que els bebès en principi no fan.
No, el petit, a l'hospital, el primer dia de vida, ja somreia. I la infermera em va dir, oi, serà molt intel·ligent. I vas pensar, bueno, m'ho diu perquè soc mare i per fer-me contenta, no? No li vas donar importància. I amb el gran, sí que als 3 mesos, un dia anàvem al cotxe, ell estava en la maxicosi, per això me'n recordo que era molt, molt petit, perquè encara era aquell cucó superpetit, i una mà tenia una manta i l'altra mà tenia un nino. I llavors anava comparant textures i anava girant el cap d'una mà a l'altra comparant i s'hi va estar una bona estona escrutinant amb els ulls en la mirada que estava tocant i em va semblar que això no era normal. No ho sé, però bueno, no li vas donar més importància perquè bueno, va començar a fer moltes coses d'aquestes. I
va ser fàcil el diagnòstic, saber entendre que el vostre fill era una mica diferent de la resta?
Bueno, per mi va ser ja una alegria de saber per què era diferent. Perquè jo el veia que amb algunes coses era molt més madur, veia que es comportava de manera diferent amb els companys i, bueno, pues jo pensava pues és que no sé que és antisocial perquè li costava jugar amb els altres nens a vegades, per una mica el que explicàvem abans, que és un necessita estar entre iguals, no? Llavors això no ho sabia jo identificar, ho he sabut a posteriori.
Clar, entenc que també no només és una intel·ligència de coneixement, no? Sinó que és una maduresa molt més aviat.
O sigui, sí, sí.
Entenc que, pel que m'esteu explicant, són persones que maduren molt més aviat que la resta dels seus companys de classe, no?
Sí, sí.
Per a nivell de sentiments, a nivell de comportament humà...
Sí, per exemple, una vegada, una nena del col·le, a P4 o P3, li va dir, pues jo no vull ser la teva amiga. I em ve tot preocupat i diu, mira, la nena aquesta del col·le m'ha dit que no vol tenir amics perquè diu que no vol que sigui el seu amic. Vull dir, ell no podia entendre que un nen de la seva edat digués, no eres mi amigo, no? Perquè deia, no vol tenir amics. Mm. Vull dir que anava més endavant.
El diagnòstic, crec que en el vostre cas, tu sabies que alguna cosa no anava bé, però no li sabies posar un nom.
No li sabia posar.
De fet, us pensàveu que tenia TDAH.
Sí, en algun moment m'ho va arribar a pensar, perquè deien, una mestra, a P3, ens va dir, home, és que aquest nen, feu-s'ho mirar, perquè a la classe pues, es mou molt, s'aixeca, no en fa cas. Clar, amb el temps va descobrir que és que s'avorria molt. Llavors, quan s'avorreixen molt al col·le, tenen dos vies, no? Aquí la Sana es pot corregir, si no. Uh-huh. Una és, o s'avorreixen molt i donen la llauna, que era el cas quan era més petit, però que és més gran, que té més autocontrol, el que fa és s'abaeix i comença a pensar en les seves històries i a la classe no està atent.
Hi ha més membres de la família a banda del seu germà?
Sí.
Qui més?
Bueno, tinc nebots i després una cosina té 4 fills amb altes capacitats.
I ha estat fàcil també a l'escola?
Bueno, ara ja estem més tranquils, perquè gràcies a l'associació, on el nen s'ha trobat entre iguals i té el seu grup d'amics de l'associació i amb nens com ell, que ja són entre iguals, ell espera menys dels companys i espera menys de l'escola. Tot el que li falta ho troba a banda, amb extraescolars, a casa, a l'associació...
I us heu plantejat en el seu cas avançar algun curs?
Ell no vol.
Per què no vols, Nico?
Doncs perquè em fa por que després, quan hi ha una cosa a la meva escola que no m'agrada, que és dos cursos, o sigui, cada dos cursos, per exemple, primer i segon van al mateix pati, tercer i quart al mateix pati, cinquè i sisè al mateix pati. Llavors, si m'adavantessin, quan jo anés a sisè i ells anessin a cinquè, doncs es ficarien a mi i, bueno, no vull que passi, potser no passa, però no sé, per si de cas.
Tu t'has sentit rebutjat alguna vegada pels teus companys de classe pel fet de ser una mica més intel·ligent que ells?
Alguna vegada sí.
Creus que ho entenen, els teus companys de classe?
No.
A vegades no. Clar, us heu trobat amb aquesta situació, no, Sílvia? A vegades,
sí,
potser?
Sí.
Et preocupa?
Bueno, ara no. En aquell moment, abans de no saber el que era, sí, perquè jo feia tot possible perquè s'integrés i de més, i no enteníem el què. Ara que ja ho sabem, i ell també té altres vies, i bueno, sabem com gestionar-ho, ara no estem preocupats. Ell va fer un molt canvi quan van començar amb els videojocs, perquè va trobar un llenguatge comú amb els seus companys.
A veure, explica'm això una mica, Nico. T'interessen els videojocs, a tu?
Sí, bastant, perquè a mi al principi no m'interessaven gens, però ara ho faig molt, m'encanten, bueno, però clar...
Si ho vas amb els teus companys de classe,
no gaire, perquè és en plan, jo estic jugant a jocs una miqueta més d'entendre les coses i lògica i tot això, mentre que es posen ells a jugar a ratatatata, ets mort, ets mort, ets mort.
Bueno, perquè ara està de moda un joc que a mi no li agrada, però abans...
Com es diu aquest joc que no t'agrada?
Bueno, jo personalment no m'agrada el Fortnite, però jugo perquè sí.
Saps què és el Fortnite, tu, Ruth?
Jo sí.
T'agrada?
A veure, abans hi jugava, però és que ara ho trobo com una mica de...
Infantil.
Sí.
A veure, i tu a quins jocs t'agrada fer de videojoc?
Bueno, doncs m'agrada molt el Minecraft, per exemple, o el Lego Worlds, que són jocs com de... A veure, sí que ho pots utilitzar com un joc de... Ets mort, ets mort, ets mort, però no és tota l'estona, t'estic matant, et clavo un ganivet, et disparo amb una pistola...
Molt bé. Estic bastant d'acord amb tu, Nico. Quines són les teves assignatures preferides?
Bueno, anglès m'agrada molt perquè sempre m'han posat, bueno, sempre, des de tercer m'han posat coses interessants. I també m'agrada molt una assignatura que és gravar pel·lícules, que es diu film, que la fem a la meva escola.
Una assignatura on graveu pel·lícules?
Sí.
O sigui, fas de director de cine?
Bueno, de director de càmera, d'actor, bueno.
Sí, sí, una mica de tot, tots els papers.
Sí.
Quina sort, no?
Ja.
Què estàs gravant ara mateix?
Bueno, doncs ara estem començant a fer una pel·lícula com de màgia.
I qui és el prota?
Bueno, no hi ha exactament prota perquè estem pensant en que en comptes de ser com una pel·li com de tipus màgia, sigui més trucs màgics, de, per exemple, tres personatges i ens anem tornant l'iPad perquè, clar, no... Si no hi ha un que està fent d'actor tota l'estona i llavors, doncs, clar, com que només som tres, doncs no...
Però aquí és un treball en equip, per exemple.
Sí, la veritat és que l'anterior va ser un anunci que em va sortir bastant malament perquè em va tocar amb dos que, bueno...
No estaven gaire per la labor.
No.
Quants anys tens tu ara, Nico?
Nou.
Nou. Què vols fer de gran?
Bueno, doncs estava pensant en ser actor, perquè clar, també m'agradaria ser cuiner, perquè m'agrada molt, però clar, cuiner ja ho puc fer a casa, no és lo típic de... I clar, llavors doncs prefereixo ser actor.
Bona deducció aquesta, eh?
Prefereixo ser actor, tot i que em fa una miqueta de vergonya perquè no m'agrada sortir per la tele.
Home, però si ets actor.
Ja.
Si ets actor hauràs de sortir per la tele, potser.
Ja, és el que no m'agrada, de ser actor.
Ets vergonyós.
Sí.
I tot això dels videojocs, t'agradaria dissenyar videojocs?
Sí, de fet n'he fet uns quants, no els he publicat perquè ara sé com publicar-los, però tots els que he fet els he acabat trobant molts defectes.
Sílvia, Rubén, què us fa por dels vostres fills de quan es facin grans?
La nostra única preocupació és que la Ruth pugui desenvolupar tot el seu potencial perquè sigui feliç. El nostre objectiu és que sigui feliç i sabem que no desenvolupant aquest talent, aquest potencial que té, tindria menys possibilitats de ser feliç i ser allò que vol ser a la vida. I creiem que tenir la seva identificació com a nens d'altes capacitats ens ha permès gaudir d'unes eines i d'un entorn que ens ajuda com a pares amb aquest objectiu.
Sílvia.
És molt semblant que sigui feliç, per començar, però això em sembla que és universal de totes pares, no? Però també que sàpigues trobar la seva identitat, perquè a vegades, per voler encaixar al grup, pot passar que renunciïn a ser ells mateixos o no siguin capaços de trobar què és el que els agrada, que és el motor a la vida i que els hi ajudi a avançar, no? I bueno, que ho trobi la seva, el seu què.
Segurament, ara hi ha molts oients que, de fet, tenim trucades en directe, que no entraré perquè no tenim temps, però de gent que se sent interpel·lada per tot això que heu explicat i que potser pensa, doncs mira, em sento identificat amb el que explica la Sílvia perquè el meu fill o filla doncs potser també té els mateixos símptomes que els testimonis que hem escoltat avui aquí. Què poden fer aquestes persones? Perquè també et diré una altra cosa, hi ha el perill aquí de dir, no, és que el meu fill s'avorreix a classe, té altes capacitats, no té per què ser sempre així, entenc això tampoc, Sandra, vull dir que aquí hi ha unes proves, hi ha un procés, hi ha un estudi d'uns psicòlegs, on poden acudir aquestes persones que potser s'han sentit interpel·lades?
Sí, nosaltres quan ens van fer les proves, la psicòloga li vam dir, i ara què, no? I va dir, bueno, podeu venir a fer teràpia, però, bueno, però què podem fer, què podem llegir, què podem fer nosaltres a banda de venir-te a veure? I ens va recomanar l'associació a la que anem, que és el FANJAC, és una associació que està a tota Catalunya, a les quatre províncies, és amb J-F-A-N-J-A-C, la pàgina web que l'acabem d'estrenar és nova.fanjac.org, allà tant les famílies com els nens i nenes tindran l'oportunitat de trobar-se entre iguals. Penso que és molt bo no només pels fills, sinó també per les pares i mares, que a vegades són, bueno, es troben una situació de desesperació o de preocupació que no relaxar-se no permet ajudar els seus fills.
M'agrada molt conèixer avui el Rubén Maestre, el pare de la Ruth, la Sílvia González, la mare del Nico, i també la Sandra Tarragó, psicòloga especialitzada en altes capacitats, i el Nico i la Ruth. Molta sort a tots dos.
Merci.
Gràcies a tots cinc per haver-nos acompanyat. Fem una pausa i el suplement Roger Mas i David Caravent. Que vagi molt bé.